Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. Des d'aquest matí a Ràdio Estel us hem estat explicant que la pandèmia va fer créixer la mortalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona un 30%, segons indiquen les dades publicades per l'IDESCAT referents a l'any 2020. Aquestes dades mostren que a mesura que ens anem allunyant de l'àrea metropolitana, els índexs de mortalitat baixen. Es dona el fenomen que les ciutats mitjanes més properes a Barcelona, amb uns 100.000 habitants, doblen la mortalitat en comparació amb d'altres ciutats similars de la resta de Catalunya. Un exemple és Terrassa, que amb una població semblant a la de l'Hospitalet de Llobregat van tenir una mortalitat al voltant del 25% inferior. Segons l'investigador del Biocoms, Daniel López Codina, aquesta situació es dona per dos factors determinants. Ho ha explicat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel.
D'una banda, la densitat de residències d'avis, que va ser un dels llocs on, de fet, van ser autèntiques, diguem-ne, batalles campals per poder sobreviure. I d'altra banda, el fet de que més densitat també va facilitar la propagació del virus i era més difícil frenar-lo. Els dos factors són els que ens expliquen que tinguem diferències locals importants en mortalitat, eh? I això a l'àrea metropolitana i fora de l'àrea metropolitana, eh? Fora de l'àrea metropolitana, en localitats petites, la localitat que té una residència d'avis i el virus va entrar a la residència, i la localitat on el virus no va entrar a la residència en aquells moments, la diferència de mortalitat és brutal entre una i l'altra.
L'investigador de Biocoms també ha explicat que l'elevada taxa de mortalitat ha afectat a l'esperança de vida, que s'ha reduït i s'ha situat en xifres que no es veien des de fa dècades. Més notícies. El cardenal Joan Josep Omella es reuneix a aquesta hora amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la seu de la Conferència Episcopal. A la reunió també hi ha el ministre de Presidència, Félix Bolaños, on tractaran temes com la revisió dels llistats dels béns immatriculats de l'Església, la protecció social als col·lectius més vulnerables, especialment en l'habitatge, els abusos a menors i la implantació de la llei d'educació. La trobada es produeix una setmana després que el cardenal Omella es reunís amb el papa Francesc. Canviant de qüestió, pel que fa a l'actualització de les dades de coronavirus, Salut ha notificat un rècord d'hospitalitzacions en aquesta sisena onada i ja hi ha més de 2.800 ingressats als hospitals catalans. Això són 108 més que ahir. Aquesta xifra no es donava des del passat mes de gener de l'any passat. A les unitats de cures intensives ja fa més de 16 dies que hi ha més de 500 malalts ocupant els llits de crítics degut a la Covid. En les darreres hores no se n'han notificat de noves defuncions i la xifra continua sent de 506 crítics. Pel que fa als nous contagis, hi ha una lleugera tendència a la baixa i en les darreres hores s'han registrat 13.500 positius nous, una xifra força baixa tenint en compte que la setmana passada en un sol dia es van arribar als 50.000 contagis i la velocitat de propagació és un altre indicador que també baixa que passa de 1,18 a 1,14. Aquest diumenge, els centres d'atenció primària van atendre més de 9.500 visites relacionades amb la Covid. Per tant, la responsable dels programes intersectorials de salut pública en la infància i l'adolescència, Laia Asso, ha afirmat que ara mateix s'està donant transmissió del virus als centres educatius i que la variant Omicron ha comportat un canvi radical en aquesta situació, ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Per tant, segur que hi ha transmissió, això no en tenim cap dubte a dia d'avui, com deia, hi ha un canvi de regles de joc, aquesta variant és molt més transmissible també entre infants, però jo no m'atreviria a dir que siguin un focus de contagi, sinó, com deia abans, un reflexe del que està succeint a fora.
Tot i això, ha apuntat que l'àmbit escolar és un dels més analitzats i, per tant, es detecten més casos, també els asimptomàtics. I més notícies. Les obres del futur tanatori de Sants han començat. Des d'aquest dilluns s'han iniciat les tasques a l'interior de la nau, on abans hi vivia l'antic Happy Park. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Segons s'ha pogut saber, Radio Estel, aquestes obres a la nau dels antics germans Climent duraran entre 3 i 4 setmanes. Ara per ara consisteixen en el desenrunament i neteja de l'interior, on encara queden restes del que va ser en el seu dia el primer xiquiparc de Barcelona. Des de la plataforma Stop Tanatori consideren el projecte innecessari. Són declaracions a Radio Estel del membre de la plataforma, Xema Martínez.
Injustificat, imposat per una decisió d'un plenari de l'Ajuntament amb desconeixement del seu contingut. Aquí al barri el que sí necessitem i el que hem reclamat diverses ocasions al districte és que expropi aquest edifici i el destini a fins socials.
Recentment, la plataforma ha presentat un nou recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per impugnar l'atorgament de llicència d'obres perquè consideren que presenta una sèrie d'irregularitats. Des de l'Ajuntament de Barcelona defensen que es tracta d'una iniciativa privada en un equipament privat. Fons del consistori manifesten que des que es va saber que el propietari no renovava el lloguer amb el Happy Park, han explorat totes les possibilitats, com la compra de la nau, al qual la va rebutjar.
Gràcies, Sílvia. I ara els esports, en Xavi Toscano.
La pilot catalana Laia Sanz ha confirmat que l'any que ve tornarà a participar al Rally Dakar. Sanz ho ha explicat durant una entrevista aquest dilluns. Al matí a Ràdio Estel, la pilot de Corbera de Llobregat tornarà a competir a la prova de motor més dura del món amb un cotxe, com ho ha fet aquest any. Per tant, Laia Sanz torna a deixar de banda les motos.
Continuem aquesta etapa nova que ho era aquest any i que m'ho he passat molt bé i res. Òbviament no deixo la moto, m'encanta, i segur que continuaré fent coses amb moto, però el Dakar és moment de continuar amb quatre rodes.
Acabem amb tenis perquè en aquests moments s'està disputant a l'Open d'Austràlia el partit entre Tsitsipas i Taylor Fritz en l'última passa dels quarts de final en joc. De moment, el grec Tsitsipas ha perdut el primer set per 6-4. El guanyador s'enfrontarà a l'italià Jannik Sinner, que s'ha classificat aquest matí. I en el quadre femení ara mateix en joc el partit que enfronta la número 2 del món, Arina Sabalenka, contra Kaya Kanepi. Aquest matí han passat els quarts de final i Iga Swiatek, que ha superat a Cirstea 2-16-1.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Radio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Radio Estel.
Radio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
I els dilluns, cada 15 dies al matí a Ràdio Estel, tenim l'Amadeu Carbó i Martorell de l'Inventari del Patrimoni Material de l'Arquebisbat de Barcelona, que coordina el Museu Diocesà de Barcelona. I ell, doncs, passava per aquí, al matí a Ràdio Estel, i ho fa per parlar-nos de cultura popular. Amadeu, com estàs? Bon dia!
Bon dia, i com que passava per aquí, doncs amb ganes d'explicar coses.
Clar, has aprofitat, no? Escolta'm, una cosa, a veure, de què parlarem avui?
Digue'm. Home, doncs mira, avui si es cau la dita a Sants i Minyons, no els prometis si no els dons, perquè jo fa 15 dies vaig apuntar que parlaríem de la festa de la Candelera i les seves derivades, que són moltes, i jo, Mercè, sóc un home de paraula.
És veritat, tens tota la raó, Amadeu, perquè ja ens ho vas anunciar fa 15 dies aproximadament aquí al matí a Ràdio Estel, i també ens vas avançar que és una festa molt i molt important dins del cicle, no?, de l'any.
Efectivament, perquè la Candelera, el 2 de febrer, és una data molt important en el calendari festiu. Hi ha un bon grapat de poblacions que celebren festes majors i fires. Per exemple, la Fira de la Candelera de Molins de Rei o les decenals de la Mare de Déu de la Candela a Valls, doncs serien potser els exemples més destacables.
Una qüestió, Amadeu, a veure, perquè la Candelera, com que la tenim molt interioritzada tots, però realment què celebrem per la Candelera?
Mira, per la Candelera, el calendari cristià commemora la festa de la purificació de la Mare de Déu i la presentació de l'infant Jesús al temple. Per fer un símil, seria la primera sortida pública de l'infant després de néixer, no? I després de fer la quarantena preceptiva, perquè de Nadal a la Candelera hi ha 40 dies justos. És precisament per això que la tradició considera que és la data indicada per desfer el pessebre, ja ho havíem comentat, això, sí. Guardar les figures, les llums i tot el que es pugui guardar. I amb la retirada del pessebre, diem definitivament adéu al Nadal i al seu cicle, tot i que litúrgicament ja el vam acabar amb la festa de l'Epifania el 6 de gener. Eh? Sí. I tornant al pessebre ja, i per matar tot el tema pessebrístic per aquesta temporada, cal dir que el pessebre és una instal·lació viva i dinàmica, que hi passen coses perquè hi té una narrativa pròpia, però aquest tema dona per un espai sencer. De fet, podem parlar d'un calendari propi del pessebre i que el seu darrer dia seria precisament la Diada de la Candelera i que ja queda ben poquet per celebrar-la. I com sol passar en les festes importants, en pedigrí, per entendre'ns, la Candelera també té uns fonaments que van més enllà del cristianisme.
Clar, això ja vaig veure jo fa 15 dies, Amadeu, que això del calendari festiu i del cicle de l'any té unes arrels d'aquestes fondes.
Mai es construeix culturalment del no-res. Això m'ho sentiràs dir cada 15 dies, eh? Per exemple, en aquest cas, la festa té arrels molt antigues. Té arrels romanes, té arrels gregues i jueves. I els cristians la van adoptar al segle V en temps del papa Gelasi per commemorar precisament la presentació de Jesús al temple i la purificació de la Mare Déu. En aquesta diada és costum portar una candela beneí i antigament aquests ciriets eren fets a casa i actualment es reparteixen a les esglésies. I també és costum fer una processó amb les candeles enceses. Un cop acabat aquest ritual de la llum, els fidels s'enduen a casa seva les candeles i les guarden. Després en parlarem, si et sembla bé, amb més profunditat d'aquestes candeles i els seus usos.
Perfecte. Això que has dit ara de les diferents arrels de la festa, a mi em sembla molt interessant. Explica'ns en més.
Ho és. Si et sembla, encara hi podem aprofundir una mica més en aquest tema i veuràs, eh? Què et sembla?
Va, em sembla que ja trigues, Amadeu, que així que endavant, tu mateix, ets a casa teva. Va, tira.
Mira, la Torà recull que 40 dies després que una dona hagi donat a llum havia d'anar o ha d'anar al temple a presentar el nounat als sacerdots i fer una petita ofrena. Allà tenia lloc un ritus de purificació de la mare de l'infant, no? En aquest cas seria la Mare de Déu, doncs perquè havia sigut la que havia portat a llum un nen, no? I es fa la presentació de l'infant. De fet, fins fa no tant temps, era tradició que les parteres que es trobaven ja dintre la tradició catòlica dins la quarantena del part, anessin a l'església per ser-hi purificades i presentar-hi el nou nadó. Per tant, ja tenim aquí l'arrel jueva de la festa, per un cantó. L'arrel grega la podríem trobar en les processons de dones amb torxes i d'altres elements per fer llum que es feien per commemorar la recerca de Persèfone després del rapte, eh? En aquest cas, si ho passem al romans, seria el rapte de Proserpina i tal, no? Uh-huh. I per la seva banda, sí, els romans feien processons amb siriets. Eren les parentàlies.
Val.
La idea d'aquestes processons era d'acompanyar les ànimes dels difunts de la família, uh-huh, al descans etern, a ajudar-los a trobar el camí a l'eternitat. I el cristianisme hauria adoptat aquesta processó donant-li un nou sentit, el que s'anomena una ressemantització, en aquest cas, d'aquesta processó.
Clar, i tot això que té a veure, entenc, amb la dita popular, que tothom, no?, la diu per la Candelera, i que sorprèn una mica, si m'ho permets, perquè sembla com un missatge críptic, no? Em refereixo a això de si la Candelera riu, el fred és viu, mentre que si la Candelera plora, l'hivern és fora.
Bona observació, Mercè, molt bona aquesta. Mira, la Candelera té una col·locació o una posició singular dins el calendari. És al vell mig entre el solstici d'hivern i l'equinoxi de primavera. Aquesta ubicació l'ha convertit en una data propícia per tal de fer prediccions meteorològiques populars, res de científiques, que han quedat ben fixades en el nostre univers particulars de dites i refranys. Així, com bé has apuntat, és prou conegut que si la Candelera riu, el fred és viu, mentre que si la Candelera plora, l'hivern és fora. Mm. I hi ha diverses interpretacions que s'han donat a aquestes dites. La més coneguda fa referència a que si pels vols de la Candelera fa bon temps, és a dir, riu, l'hivern es perllongarà, mentre que si plora, és a dir, plou, començarà la primavera meteorològica, que no l'astronòmica, eh?
Val.
I menys, d'acord? I d'altres interpretacions de la parèmia relacionen amb els cicles lunars. I probablement és la més fonamentada. Uh-huh. En aquest cas estaríem parlant de que la Candelera plora si coincideix amb la lluna nova, i per tant s'avançaria l'estació primaveral. Mentre que si coincidís en lluna plena, la Candelera riuria i hauríem d'esperar per més endavant l'arribada del nou temps. I en aquest sentit, el 2 de febrer també és la data indicada per poder fer prediccions a partir del comportament de determinats animals.
Mira, ara estic connectant les meves neurones, Amadeu, i això em recorda, saps aquella pel·lícula mitiquíssima, L'atrapat en el temps, del Bill Murray, segur que l'has vist tu, i l'Andy McDowell, no? Saps quina t'estic parlant, no? Aquella pel·lícula que es titulava en castellà Atrapado en el tiempo, i que ara que recordo l'acció d'aquest film, oi que passava precisament per la Candelera, el 2 de febrer? És així o no?
Doncs sí, perquè en aquest cas és una marmota que serà el referent animal pel Canadà i pels Estats Units de l'ús d'un animal per fer la predicció meteorològica. Però nosaltres en tenim d'altres, però no tenim pel·lícula. I, per tant, no ho tenim en aquest univers, no, sí, imaginari que tenim tots, no? Doncs mira, a partir de l'observació de determinats animals ens permetrà fer les prediccions oportunes. Per exemple, l'arribada de les cigonyes anunciaria la bonança. Un altre és l'acabament del període d'hibernació de l'os, i aquest és molt important. Per la Candelera, l'os surt de l'ossera, diu la dita. I com hem vist abans, les llunacions hi tenen molt a veure. A Pirineu és creença que si l'os surt de l'amagatall i l'abandona, s'ha acabat el fred. En canvi, si retorna al jaç, l'hivern continuarà ben viu 40 dies més. La idea de la quarantena va sortint. És costum, en aquestes dates, precisament, que a diversos indrets del Pirineu celebrar el Vall de l'Os. Per exemple, a Prats de Molló, a Sant Llorenç de Cerdans i la Presta. N'hi ha més, per això. I un altre aspecte relacionat i interessant amb les llunacions és que la Candelera i el calendari festiu, en general, és que precisament el 2 de febrer és la data més d'hora en què pot escaure's el primer dia de Carnaval. Si és aquest el cas, succeeix un fenomen extraordinari, on el calendari lunar i el calendari solar casen quasi a la perfecció, generant un ritme festiu de quarantenes. És a dir, cada 40 dies aproximadament s'escau una de les grans diades festives.
Clar. Saps què passa? Que ens estem menjant el temps, Amadeu, i ja veig que tens tema per estona. I per postres, clar, és molt, molt interessant i sorprenent, no?
Doncs mira, molt ràpidament, si vols, t'explico el tema que hem deixat penjat de les candeles.
Va, i tant, explica.
Va. Dèiem que per la Candelera és costum fer una processó amb candeles de cera enceses, que prèviament han estat beneïdes. Un cop acabat aquest ritual de la llum, els fidels s'enduen a casa les seves candeles i les guarden. És molt usual que aquestes candeles acabin en un calaix molt determinat de la casa, no en qualsevol. Però és una cosa molt curiosa. Molta gent té un calaix on guarda les candeles. Però per què? Doncs perquè és creença popular, hi ha molt en desús actualment, que les candeles beneïdes al dia de la Candelera tenen virtuts protectores. D'aquestes virtuts de les candeles, algunes ens parlen de l'arribada de la vida, d'altres de la mort, també de la salut, algunes de la meteorologia, però jo n'he fet una tria, n'hi han moltes. Els folcloristes em van recollir una bona pila.
Ah, doncs explica'ns, explica'ns, sí.
Mira, les candeles beneïdes protegeixen contra les tempestats i les pedregades. Serveixen per esquivar les bruixes, per obtenir salut i per preservar el bestiar de qualsevol malura. Les dones embarassades, si participen en la processó de les candeles que es celebra dins l'església, es creu que tindran un bon embaràs i un millor part. S'utilitzaven les candeles aquest dia per ajudar a ben morir els moribunds. És a dir, quan una persona estava moribunda, s'encenia la candela i quan s'acabava la cera, s'acabava la persona.
Per tant, s'acabava la vida.
S'acabava la vida, sí senyor. I també s'atribueixen propietats contra els cucs de panxa, pel que era costum untar amb la cera desfeta l'anus dels nadons i dels nens. Aquesta mateixa pràctica s'usava també pel restrenyiment, per mals d'orella, etc etc. N'hi ha moltes. I fins aquí la Candelera i les seves derivades.
Gràcies, Amadeu, per aquest bon repàs que hem fet avui de la Candelera. El passava per aquí, però ja saps que et demanem res, una recomanació de la quinzena. Quina seria?
Home, aquesta quinzena passada duia una revista, aquesta duc un festival. Es tracta del Festival Tradicionarius, que enguany arriba a la 35a edició. Si teniu ganes de ballar i escoltar música tradicional, ja ho sabeu. Un festival que s'ha convertit en una proposta referent de la música d'arrel tradicional i el folk. Les dates de celebració ja han començat, va començar el 14 de gener, i fins al 8 d'abril trobareu programació cada divendres. 50 activitats, 60 grups i artistes formen la programació d'aquest 2022, que ve carregada de músiques de ball reinterpretades, electrònica d'arrel, cançó tradicional des de diferents òptiques, vitalitat i nous formats, és a dir, trobarem de tot, amb propostes de grups i músics del Principat, del País Valencià, de les Illes de Galícia, de Castella, de Lleó i de l'Alguer, imagineu-vos. Això ja és un festival més que internacional. I jo diria, consulteu tota la programació del 35è Tradicionarius a la seva web, tradicionarius.cat, i ja ho tenim dintre de 15 dies més.
Oh, perfecte, però escolta, ara que no ens escolta ningú, a veure, que ens pots avançar una mica el contingut del proper Passava per aquí, Amadeu.
I tant, perquè a més serà molt potent, ja t'ho dic jo ara,
sí?
Perquè serà molt i molt especial. Dintre de 15 dies parlarem, i molt, de Santa Eulàlia de Barcelona, la patrona de Barcelona, i us puc dir que serà apassionant.
Doncs ho comprovarem d'aquí 15 dies, Amadeu, si Déu vol, Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Material de l'Arquebisbat de Barcelona, que coordina el Museu Diocesà de Barcelona. Gràcies en majúscules, Amadeu.
Gràcies a tu, Mercè, a tots els que ens escolten, i fins d'aquí 15 dies que passaré per aquí.
Vinga, doncs ens farem aquí, al matí a Ràdio Estel. Cuida't molt, Amadeu.
A tu també.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va al sense des del fons dels segles.
7 minuts ara mateix, doncs, que ens manquen per arribar al punt de 12:45. Seguim avançant al matí a Ràdio Estel, i ara ha arribat un moment, Olga, que ens plantegem una pregunta gràcies a un compte de Twitter, no?, que ens ajuda a reflexionar.
Sí, volem saber si consumir audiovisual en català és una odissea, que creiem que sí.
Doncs, com reclama el compte de Twitter, doblatge català, diu: demanem a les plataformes poder consumir cinema en català, fora de la clandestinitat, pagant una quota com tothom, no? Això que d'entrada, Olga, no hauria de ser difícil, la veritat és que ha passat gairebé, pràcticament a ser impossible.
Sí, i per saber una mica més, perquè som molt fans d'aquest compte doblatge en català, hem decidit trucar al seu responsable, l'impulsor d'aquest compte doblatge català. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, jo deia, sóc fan del compte, jo, i molta més gent. 25.400 seguidors a un compte que existeix des de desembre de 2019. Com et decideixes a crear aquest doblatge català?
Doncs això va començar, jo crec que com un àlbum de cromos. O sigui, una mica com que era molt difícil accedir a doblatges en català, fer saber a la gent que hi havia una cosa que es deia doblatge en català, que estava molt oblidat, i per intentar, doncs, una mica parlar del tema i sobretot, donar visibilitat en això, no? I ha anat mutant, s'ha convertit en una cosa més reivindicativa, el sector, doncs, també l'ha aprofitat per denunciar algunes males pràctiques, com impagaments, a vegades en alguns casos, o coses així més lletges, però ara amb tot el tema de les plataformes i de la llei audiovisual i tal, doncs s'ha convertit en un punt de debat fantàstic. O sigui, no, el mèrit no me'l poso a mi, diguéssim, sinó a la gent que ve i que el fa servir.
És un debat molt viu, a més, perquè és això, és un compte que no és només que tu vagis llançant missatges, sinó que s'interactua moltíssim.
Moltíssim, moltíssim. I és curiós, perquè penges un fragment d'una pel·lícula, no? Dius, aquesta pel·lícula la va doblar TV3, tal any, amb tals actors, i després et ve algú i et diu, ostres, sí, la vam doblar en el nostre estudi, que bé que ho fèiem, no sé què, i després hi ha una part del sector, del sector, diguéssim, del doblatge, que comenta i tal, però després la gran majoria de gent que ve i que en parla és gent que troba a faltar accedir en aquestes pel·lícules, en aquests doblatges. I és una cosa que és molt, molt trista, no? Perquè dius, ostres, tenim hores i hores i hores de material que no estan pujant a les plataformes. I dius, per què, no? I aquest és el gran debat i el que ens uneix ara mateix a molta gent.
Pràcticament cada setmana surten noves dades sobre la situació del català. Una de les últimes, Joves i ús del català, una radiografia del sector audiovisual de l'Observatori Media.cat, que no és gaire optimista. Tu ets optimista? Tu que, diríem, vas respirant cada dia, no?, l'ambient del que opina la gent, del que va passant al voltant del doblatge català.
Sí, sóc optimista perquè és un tema que abans no se'n parlava i ara se'n parla bastant, fins al punt de ser l'element clau en l'aprovació dels pressupostos a Espanya. Jo crec que aquí s'han barrejat diferents coses. O sigui, amb el tema del confinament, resulta que la gent estem tot el dia a les plataformes, fins i tot amb els joves, no? Diem que cada dia estan més a les plataformes i menys a les televisions convencionals, i això fa que deixin de consumir audiovisual en català, que és el que podia donar, doncs, per exemple, a TV3, uh-huh, i passin a les plataformes, només en castellà. Llavors, això ens ha enganxat en una generació que, diguéssim, els que veien Bola de Drac, ara aquesta generació ja comença a tenir fills, tal, i se n'adonen que posar coses tipus Super 3 o allò, el que nosaltres consumíem de petits, doncs costa molt. O sigui, no hi ha continguts atractius pels nens. Com es diu aquest? La Patrulla Canina.
Clar, sí.
Això no es pot trobar en català, no? O sigui, tenim grans fenòmens a Netflix i a les plataformes que els nens no hi poden accedir. I això és gravíssim.
La setmana passada, el diari Ara va organitzar una taula rodona sobre com assegurem el futur del català a l'audiovisual, perquè, com tu deies, és un tema que n'estem parlant molt i que ens preocupa. I en aquella trobada es va sentir des de qui deia que calia escoltar els joves a veure què volien, i a partir d'aquí decidir, a qui considerava que s'hauria de veure tot en original, que era això de doblar, a qui proposava que es doblés el català almenys el que fos més mainstream, no? el més massiu. Tu creus que podria haver-hi una fórmula màgica? O si et deixessin a tu triar, per què optaries potser una combinació de possibilitats?
Home, jo optaria per fer-ho tot doblat i tot subtitulat, o sigui que sempre hi hagués aquesta doble opció, però si em fessis triar, que diguessis, mira, tenim aquests diners i s'han de destinar, evidentment, si es poguessin doblar els grans èxits, ja faríem. Ara ens hem trobat que s'han doblat moltíssimes pel·lícules aquest any, bueno, moltíssimes, tampoc tantes, però bastantes, que, ostres, estan moltes entre les menys vistes de l'any. No dic que la versió catalana sigui la menys vista de l'any, dic que aquests títols escollits no són els que s'haurien d'escollir. Llavors tens que la primera pel·lícula més vista, diguéssim, és el top 17, diguéssim, no? Quan anys enrere havíem tingut bona part del top 10, no? Hi havia hagut, no sé si el 2002 o el 2003, Harry Potter, Star Wars, Spider-Man, El Senyor dels Anells, tot el mateix any, i dius, ostres, on ha quedat això, no?
És curiós que justament amb el doblatge en castellà, amb el cinema familiar, doncs hi ha certa tirada a utilitzar veus de famosos no dobladors com a reclam. De fet, fa un parell de caps de setmana es va estrenar la quarta entrega de la saga Hotel Transilvània, una pel·lícula que va saltar-se el pas per les sales de cinema per anar directament a la plataforma de Prime Video.
For centuries, no human has had the power to become a monster.
Aquest és el tràiler original. Ja sabeu que les plataformes es pot veure en original moltes altres llengües i aquesta casualment també es pot veure en català. Perquè us feu una idea de si hi ha gaires diferències entre castellà i català, pareu atenció com sonen el Frankenstein amb veu de Mario Vaquerizo.
És Drac. Nos vamos para encontrar un cristal, arreglar el rayo y volver a ser normales. No se lo digáis a Mavis.
I en canvi, en Frankenstein, doblat en català per en Carles Di Blasi.
Ei, és en Drac. Anem a buscar un cristall per arreglar el raig i tornar a ser normals. No li digueu a la Mavis.
Bé, és evident que en Di Blasi és un doblador professional i que ens agrada molt i que, en canvi, en Mario Vaquerizo és periodista, cantant, productor, humorista, moltes coses, però no és doblador. Et vull agrair personalment que ho tuitegessis perquè vaig convèncer els meus fills a veure-la en català, perquè com no estan acostumats a veure entreteniment audiovisual en català, són molt, molt, molt reticents, que és aquest peix que es mossega la cua del que tu parlaves abans.
Clar, és això. És que si no hi ha oferta, moltes vegades la gent diu, però realment hi ha demanda d'això? I realment t'adones que si no hi ha oferta, no hi ha demanda. I això passa, jo sempre faig la comparació amb els carrils bici de Barcelona, no? O sigui, fins que no hi va haver carrils bici, la gent no es va apuntar massivament al tema de la bicicleta. O sigui que és un peix que mossega la cua. Sí, si no hi ha oferta, no hi ha demanda, i si no hi ha demanda, no hi ha oferta, no? Estem una mica aquí, i és molt important que Amazon pengés aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que inicialment s'havia d'estrenar als cinemes i es va estrenar directament a les plataformes, perquè el tema de les plataformes... Hi ha molta gent que diu, jo si vaig al cine i sento una pel·lícula en català a través dels altaveus del cine, se'm fa molt estrany. Però, en canvi, des de les plataformes, com que estem més acostumats, potser a TV3 o no, a veure-ho a casa, es fa molt més fàcil. És més, l'accés és rapidíssim. No has d'anar a l'altra punta de la ciutat o a l'altra punta del país per poder veure una pel·lícula en català a les 4 de la tarda quan encara estàs dinant. No? O sigui, és una mica... Sempre tenim males sessions, pocs cinemes, mal ubicats... En canvi, les plataformes t'ofereixen doncs, la mateixa qualitat que en castellà, mateixes sessions, perquè te les fas tu. Per tant, ser a les plataformes és importantíssim i animo a tothom a veure Hotel Transilvània, que està molt bé.
Sí, sobretot en català. Moltes gràcies, Miquel, per la feina d'aquest doblatge català. I res, esperem que d'aquí poc el compte segueixi viu, però que no sigui tan necessari.
Exacte. Sí, sí, això ho desitjo jo el primer.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel. Gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel. Cuida't molt.
Gràcies.
Clar, és que realment, Olga, mira, gràcies per haver fet aquesta lupa perquè d'alguna manera et dones compte, no?, de tot el material i de tota la feina que hi ha al darrere i com ens explicava el Miquel, no?, a mi m'ha sobtat, no?, que no s'arriba a pujar, no?, finalment a les plataformes.
I és que encara que estigui pujat, per exemple, Disney, que moltes vegades el doblatge a les pel·lis sí que està en castellà i català, jo a vegades intento colar el català i em diuen, on vas?
Clar.
I els dic, anem canviant, mireu, és el mateix, són els mateixos dobladors gairebé sempre. No els agrada perquè no estan acostumats i no saps quan començar a trencar aquesta roda malèfica, perquè és terrible.
Doncs si voleu saber més, acabem de parlar doncs, amb el Miquel, que és l'impulsador de doblatge en català, aquest compte de Twitter, @doblatgecatalà. Vinga, que nosaltres seguim avançant i hem passat al punt de 3:15. Si tens algun dubte mèdic, obrim l'espai de salut natural per tothom. Ja saps l'espai mèdic que tenim aquí al matí a Ràdio Estel perquè ens puguis doncs, plantejar qualsevol dubte que tu tinguis sobre la teva salut o sobre el teu benestar. 663-99-30-62 o un correu al matí @radioestel.cat. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Seguim, doncs, com dèiem, avançant en aquest matí de dilluns. Passen 5 minuts i escaig a 12:45. Moment per obrir el Salut Natural per Tothom. Connectar amb vosaltres amb els millors professionals, també especialistes mèdics. Sens dubte, aquest espai no es podria fer sense ells. Són, d'una banda, el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde, que en breu connectarem amb ells. Recordar-te només que el Salut Natural està aquí, al matí a Ràdio Estel, doncs, perquè puguis fer qualsevol dubte que tu tinguis, que et preocupi, que t'amoïni, que et faci patir d'una manera i que vulguis, sobretot, tenir resposta dels nostres doctors. Un altre punt de vista, ens pots enviar el teu dubte mèdic, com dèiem, fins a la una del migdia aproximadament i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
663 99 30 62. O un correu al matí@radioestel.cat. Sense més dilacions, doctor Juan Márquez, ¿cómo estamos? Feliz lunes, feliz semana.
Feliz lunes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana, doctor?
Bueno, pues ahí hemos estado bien. Demasiado corto para mi gusto, pero bueno, esto
pasa rápido, ¿eh?
Hasta que no inventemos los fines de semana de 4 días.
Ay, ojalá, doctor.
Esto no podremos hacerlo de otra manera, pero bueno, es lo que hay,
¿eh? Es lo que hay.
Tampoco me quejo,
¿no? No.
Lo que tenemos, pues es lo que tenemos, punto. Se acabó.
Venga, pues fíjese usted, espere, antes de empezar, porque hay un tema que también este fin de semana a mí me ha tenido, claro, porque ahora, bueno, obviamente si nos reunimos pues con gente, sobre todo en espacios cerrados, ¿no?, con reuniones familiares, de amigos, pues no, ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a realizar una prueba, un test de antígenos, ¿no? Pero después, doctor, de estos encuentros, ¿es necesario también hacernos una prueba de antígenos? O sea, ¿en qué momento sería como el más oportuno? O se lo voy a plantear de otra manera, doctor Márquez. En el caso de que hayamos sido contacto estrecho de una persona positiva, ¿cuáles serían los tiempos para poder interpretar los test de antígenos?
Complicado, porque como aquí los protocolos cambian. A ver, el test de antígeno en un contacto estrecho, el problema es valorar exactamente que es un contacto estrecho, ¿vale? Porque muchas veces que es un contacto estrecho, evidentemente mi hija es un contacto estrecho, porque convivo en casa sin mascarilla y hago una vida normal, y si viene del colegio infectada y manifiesta los síntomas al cuarto día de haber tenido el contacto con el niño en cuestión infectado, pues evidentemente yo ya estoy en el ajo seguro, aunque no tenga síntomas, ¿no? Se puede hacer un test de antígeno a los contactos directos y estrechos de una persona. pero cuando más rentable, cuando más favorable, cuando mejor nos va a salir ese test de antígeno es cuando diríamos que hay síntomas, y es ahí donde mejor nos va a salir y es ahí donde mejor lo vamos a tener, y esa es la mejor manera de interpretar el test de antígeno, cuando la persona con la que ha estado en contacto empieza a dar síntomas, y es ahí al segundo o tercer día de dar los síntomas cuando más rentable es y cuando más fácil es que dé positivo. Si mi hija mañana da positivo, yo no tengo síntomas y me hago un test de antígeno, pues lo más probable es que yo dé negativo. ¿Ese negativo me puede dejar tranquilo? La respuesta es no, no, porque he tenido un contacto directo con mi hija, en este caso, que es la que ha dado positivo, convivo con ella y además es un contacto estrecho. Es tontería. Entonces, ¿me puedo quedar tranquilo? No. ¿Cuándo me podré quedar tranquilo? Pues probablemente cuando el cuarto, quinto, sexto día de que mi hija haya dado positivo, yo ya no haya desarrollado síntomas y mi test de negativo, porque ahí sí te tendré una, bueno, pues será más fácil. Los tests son más cuando más rentables son es cuando existe un contacto con un positivo y que además hay síntomas.
De acuerdo.
Yo estoy en contacto con mi hija es positiva hoy, y dentro de dos o tres días yo desarrollo síntomas. Bueno, pues al segundo día de haber desarrollado síntomas, ahí es CETEN, y ahí es donde probablemente voy a cazar el positivo. El resto se me pueden escapar.
Tomamos nota, doctor Márquez. Muchísimas gràcies. Vamos a seguir a l'Espai de Salut Natural per tothom, perquè tenim moltes més coses que explicar-vos. Porque, doctor Márquez, claro, hoy también queríamos hablar de uno de los problemas, si me lo permite, claro, derivados de la pandemia, ¿no? Fíjese usted con estos datos. 3 de cada 10 personas tuvieron problemas de sueño en las primeras semanas, claro, ya estamos hablando de confinamiento en el Estado español, pero entiendo también que igual estos problemas ahora como que ya, a día de hoy, pues sí que hay mucha gente que está confinada, ¿no? Y que se tiene que quedar en casa. Y de allí, ¿no? Uno de los principales problemas son estos a la hora de conciliar el sueño, ¿no? Esta como angustia psicológica, si me lo permite, por la pandemia, el insomnio, ¿no? ¿Por qué nos afecta tanto el sueño cuando estamos preocupados o ansiosos por algo?
Pues porque realmente es donde paramos, donde empezamos a pensar y donde los pensamientos nos abordan, ¿no? Entonces, el tener una preocupación ya nos pone nervioso y ese nerviosismo impide que conciliemos correctamente el sueño, y sobre todo porque la cama es un sitio donde es muy fácil que la oscuridad, en el silencio de la noche, pues nos aborden ahí los problemas, porque durante el resto del día hemos podido tener diferentes ocupaciones, ¿no? El propio trabajo, hay gente que se refugia en él o que nos refugiamos en él cuando tenemos preocupaciones, con lo cual en ese momento no tienes tiempo de pensar, pero cuando llegas a casa ya te tumbas en la cama, pues, bueno, y evidentemente ocurre que no puedes dormir. Esa falta de sueño puede ser combatida de una manera natural, no necesariamente es imprescindible mandar determinados hipnóticos o determinados fármacos que puedan inducir el sueño, los inductores del sueño. Se puede hacer con un fármaco, un complemento alimenticio a base de melatonina y triptófano, como es el Dorven, que hace que podamos ayudar a conciliar el sueño a todas aquellas personas que padecen y tienen esos problemas de insomnio, bien sea insomnio de conciliación, que es aquel insomnio que aparece cuando nos metemos en la cama y somos incapaces, damos vueltas en la cama, no me duermo, o el insomnio de despertar precoz, que es este otro insomnio en el que el paciente se despierta en mitad de la noche sin ser capaz de volverse a dormir, y a lo mejor son las 3 de la mañana y se tiene que levantar a las 7 y no es capaz de dormirse. Para cualquiera de estos dos insomnios el Dorven puede ser útil, tomando una cápsula 20 minutos antes de irnos a dormir. Yo creo que puede ser una buena ayuda para todos los amigos que nos escuchan que padezcan de problemas de sueño, que por cierto, si llevas razón, que en la pandemia estamos viendo muchos más trastornos del sueño, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos, pero sí que aparecen. También es más fácil, porque las rutinas cambian, uno no va a trabajar, hay mucha gente teletrabajando, los horarios, quieras que no son los mismos, y el cansancio tampoco es el mismo, ¿no?
Claro.
No tener que ir a trabajar todos los días, metro, autobús, coche, los atascos, la tensión que produce, que directamente levantarme de casa, poco menos que de la cama al ordenador, ¿no? Y volverme a acostar.
Claro, no, totalmente, gastábamos menos energía, ¿no?
Claro, gastábamos mucha menos energía, ¿no? Yo, en este caso, Dorben iría muy bien.
También llamaba la atención, doctor, otro de los datos que hemos visto, es que la población más joven y las mujeres sufrieron en mayor medida esta pérdida de la calidad del sueño.
Curioso. No sé por qué. No sé cuál puede ser el...
¿Existe alguna razón?
El motivo, no lo sé. Que no sé si existe, yo no la conozco, ¿eh? No sabría decir... No,
sí. Somos más preocupadas las mujeres, ¿no? Igual le damos como más vueltas a todo.
No lo sé, o quizá...
No, pero llama la atención los jóvenes también, ¿no, doctor? Supongo que también un poco a raíz de lo que nos estaba explicando ahora, ¿no? También los jóvenes metidos en casa, que justo están en una edad de salir, de hacer ejercicio físico, ¿no? De moverse con tanta energía que deben tener. Y claro, si los dejas cerrados en un espacio durante todo el día, esa energía se tiene que ir por algún lado.
Sí, yo supongo que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Que los jóvenes, pues efectivamente sí que necesiten, bueno, pues quemar ciertas calorías o ciertas ganas o ciertas intensidades que no queman en su casa, y que luego también, bueno, si estás a deshoras, viendo la televisión hasta tarde, jugando a los videojuegos o al que toque, ¿no? A la consola que toque en ese momento, jugando al ordenador, sin poder, o con no pudiendo jugar al fútbol, no pudiendo hacer deporte, no pudiendo salir, no pudiendo ir en algunas ocasiones que ocurrió, que no podían ir al colegio, a los estudios, ¿no? Y todo eso también sucedía. Supongo que irán más por ahí los tiros, pero las mujeres, francamente, no entiendo bien por qué ni cuál es el motivo exacto por el que eso haya podido ocurrir.
Y antes lo comentábamos también, doctor Márquez, ahora pasamos a las preguntas de nuestros oyentes, pero esta angustia psicológica, ¿no? Que muchas veces ese pez que se muerde la cola, porque de algún lado, si tú estás pasando un mal momento, tensiones, angustia, ansiedad, ¿no? Todos esos efectos psicológicos, ¿de qué manera también los podríamos tratar de una manera natural para evitar justamente que cuando llegue la noche, ¿no? Podamos hacer como una desconexión total, ¿no? Y conciliar el sueño al momento.
Yo hablaría aquí de un complemento natural a base de triptófano y vitamina B6, que sí que efectivamente puede ayudarnos con el problema de la ansiedad, con el problema de mantener el ánimo un poquito más estable, el ánimo menos deprimido, y ahí sí que nos puede estar ayudando, y nos puede ayudar ese complemento que se llama Temple de Laboratorios Maen, que efectivamente permite mantener un poquito más estable el estado de ánimo, que también se ha visto muy afectado en la pandemia. Es que no se nos puede olvidar que las depresiones se han disparado en la pandemia y que las ansiedades se han disparado, y esto es que todavía no lo hemos visto, o todavía no somos conscientes de lo que ha ocurrido, pero en cuanto todo esto normalice, los servicios de salud mental van a disparar sus consultas, porque bueno, se está aguantando porque bueno, por aquello de que no puedo ir al médico, o no debo ir al médico, oye, ¿cómo voy a ir en esta situación a contar esto? Pero va a llegar un momento en el que eso se va a disparar, y si no, ya lo veremos en unos meses, teniendo en cuenta que yo creo que ya anda disparado en algunos servicios de salud mental. Entonces, bueno, aquí en este caso, Temple de Laboratorios Maen puede funcionar muy bien y puede ser un complemento magnífico de cara a todos esos pacientes que quieren obtener esa pequeña ayuda desde el punto de vista de la medicina natural.
La fórmula única natural de Temple de Maen conté grifònia, safrà i vitamina B6, entre altres ingredients. La vitamina B6 contribueix a la funció psicològica normal i també al funcionament normal del sistema nerviós.
Vinga, que ens queden uns minuts encara aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom. Al matí a Ràdio Estel, nota de veu si tens algun dubte mèdic que vulguis doncs, que el doctor Juan Marquet te'l respongui al moment. 663-99-30-62, 663-99-30-62 o també un correu al matí @radioestel.cat. Mira, això és el que ha fet la Cristina de Santa Coloma. Veo, doctor, un poco que nos están, los oyentes que nos están escribiendo, que van un poco... en relación a lo que nos ha explicado un poco en el principio del programa. No obstante, vamos a empezar por este email de Cristina de Santa Coloma, que nos comenta, ella es muy directa, dice, doctor Márquez, no puedo dormir por ansiedad. Ella se nota, ¿no? Pues que estos días igual está pasando momentos duros en el trabajo y cuando llega a casa pues tiene como estos ataques de ansiedad que esto le dificulta a la hora de conciliar el sueño. ¿Qué puedo hacer? Cristina de Santa Coloma.
Yo le diría, o sea, si lo que tienes ansiedad es... Yo diría que aquí puede venir muy bien la toma de un complemento que hemos hablado antes, que se llama Temple, de Laboratorios Maen, Temple, que se toma por la mañana y por la noche. Y luego la toma de otro complemento que se llama Sonríe Plus. Sonríe Plus, ¿eh? Es ese complemento que sabemos que bueno, pues que puede ayudar en todos esos pacientes que... en los que la ansiedad se mantiene a lo largo de todo el día. Sonríe Plus, tomándolo en desayuno, comida y cena, con una serie de plantas tranquilizantes como la melisa, la tila, el espino blanco, el azahar, la valeriana, y va a hacer que podamos templar esos nervios, estar mucho más tranquilos, y se puede combinar perfectamente con Temple, o sea que Temple de Laboratorios Maen mañana y noche y Sonríe Plus, desayuno, comida y cena, puede funcionar muy, muy bien en todos esos pacientes.
Carlos de Llivia, doctor Márquez, ¿por qué me despierto a medianoche y no puedo dormir?
Es un insomnio, pueden ser múltiples causas. Es una... El por qué no se lo puedo dar. Bueno, sabes que yo suelo ser bastante...
Sí, no, no.
Entonces, el por qué no se lo puedo dar. Pueden ser preocupaciones, puede ser un problema hormonal, puede ser un problema endocrino, puede ser un problema, bueno, diversas causas que pueden hacer que tenga insomnio, mayor nerviosismo o simplemente el tema de la pandemia que puede estar haciendo que por circunstancias pues esté más descansado y ese mayor descanso influya negativamente en este sentido, porque no lleva los mismos hábitos que llevaba, no lleva el mismo descanso que llevaba, ni lleva el mismo desgaste que llevaba, y todo eso ocasiona que puedan existir problemas de insomnio. Le recomiendo Dorven en cápsulas, tomando en principio una diaria 20 minutos antes de irse a dormir, y con eso suele bastar y suele funcionar para que los pacientes que tienen ese problema pues sean capaces de ayudarse y conciliar el sueño tranquilamente a un sueño y pasar a un sueño más fisiológico, más reparador, y no tener esa problemática que todos alguna vez podemos tener. O sea, que tampoco es que todo el mundo puede dormir un poco peor según en qué circunstancias.
Sueño reparador, ¿eh? Decía doctor Márquez. Fíjese, que Marga de Lleida, yo creo que va por ahí. Dice, doctor Márquez, a pesar que duermo las horas reglamentarias,
claro.
Me levanto cansada. ¿Cómo puedo optimizar el sueño?
Con Dorven, es lo que hablábamos, bueno, no sé si lo he hablado aquí, pero sí alguna vez me habréis oído comentar dormir y descansar, ¿no?
Claro.
Descansar no son sinónimos. Uno puede haber dormido las horas reglamentarias, efectivamente.
Claro, es que, y ahí esto es otro punto, doctor Márquez, estas horas reglamentarias, porque yo sé que usted ahí también recalca mucho la idea que no es que tenemos que dormir 7 horas, ¿no?
No, eso va con cada persona. Hay personas que con 5 horas, a mí 5 me parecen excesivamente pocas. Lo que dicen los cardiólogos, lo que dicen los libros, que tendríamos que andar en torno a 9 horas, ¿no? La práctica es que bien dormidas, pues entre las 6 y las 9 horas deberíamos ir fenomenal, ¿no? Y deberíamos funcionar muy, muy bien. Entre esas horas, dependiendo de cada persona. 4 ya es un... digamos que 4 es un sueño de batalla, pues cuando tienes una guardia o cuando... y encima como no lo duermas partido, pues ya es horrible. Pero no, tendríamos que estar entre las 6 y las 9 horas y un mínimo de 7, yo creo, todos deberíamos intentar dormir. Y eso sería lo ideal. Lo que pasa es que depende de cada persona y depende de cada momento y también depende no duerme igual uno en invierno que en verano. También eso hay que valorarlo así, aun siendo la misma persona y teniendo muchas veces las mismas obligaciones, pero oye, no se duerme y se descansa igual. Entonces, bueno, pues yo creo que dormir y descansar sí que hay que intentar que sean sinónimos, y con Dorben podemos facilitar que esa sinonimia pues vaya mucho mejor y vaya más unida. Dorben en cápsulas 20 minutos antes de irnos a dormir.
Doctor Juan Márquez, gracias. Cuídese mucho y mañana nos volvemos a conectar con usted.
Hasta mañana.
Vinga, cuídese. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Ja sabeu, doncs, els productes que ens recomanen els nostres doctors els podreu trobar ràpidament a Arbolaris, Prefarmàcies i Farmàcies de Barcelona. També pots fer la teva compra per telèfon al 669-56-1768. Vaig més a poc, 669-56-1768, i en 24 hores tens el producte a casa teva. A banda, si dius que ets oient de Ràdio Cel, tindràs un descompte especial en el preu final. Anota't el número 669-56-1768. Marta Jarque, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Què tal, com vas?
Bé, prou bé, prou bé.
Sí?
Sí, estem animats a dalt.
Ben fet, home.
Sí, és un bon dilluns.
Mirant la gent com passa la vida aquí als estudis de Ràdio Estel.
Sí, que avui hi ha molt moviment aquí davant amb això del tanatori.
Sí, ens ho ha explicat la Sílvia Muñoz, sí, no? Sí, sí, sí. En els informatius...
Sí, se senten, bueno, se sent moviment i està bé, perquè el barri, uh-huh. Està bé. Estàs a punt ja per freqüència, per la segona pista?
Estàs a punt perquè arribi el tanatori i dic, espera.
No, això no t'ho preguntaria, és una mica delicat.
Bueno, ara que fem teràpia de grup.
Ara en parlarem.
Ara en parlarem, però parlarem, mira, justament de la incertesa, no? Avui, el teràpia de grup, després del butlletí.
El no saber què passarà, que sempre ens fa posar una mica nervioses, i a veure sí. Si hauríem de ser una mica menys controladores i fluir, que costa tant.
Exacte.
A tu et costa fluir o no? O ets bastant...
Jo soc molt flou. Jo ràpidament flueixo.
Sí, sí. Ets líquida.
Però tu també ets bastant líquida.
Sí, bastant.
Som les dues.
Sí.
Jo el que ara és la incertesa de saber qui ens donarà les notícies en el punt de la una.
Em pensava que...
Si hi ha Olma Giró o Anna Closa, sempre ben acompanyades de Xavi Toscano.
Jo em pensava que et posava una tu mica nerviosa això de que et donés la segona pista del concurs.
També,
perquè la primera potser no t'havia...
De la una.
Jo diria la Olma. Aposto per l'Olma.
Jo també aposto per l'Olma.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs no sé què guanyarem.
Ho esbrinarem, d'aquí res.
D'aquí poquet ja ho sabrem. Mira, primer et porto un parell. Avui el nostre protagonista és el Winston Churchill, que va morir un dia com avui, però de l'any 1965. I mira, et porto un parell de cosetes que jo no sabia, curiositats de la seva vida, com per exemple que l'any 1965 la revista Time el va qualificar com l'home del segle. Que tela, no? La responsabilitat. Ah. Sembla que va ser ja un anomenament post-mortem, però de totes maneres un reconeixement d'aquesta envergadura, no? Deu ser...
I un acompanyant durant molt de temps,
coses.
No? De la reina Isabel II. Mm-hmm. O sigui, van estar els dos.
Mm-hmm. I mira, una altra cosa del Churchill és que va guanyar el Premi Nobel de Literatura, perquè va escriure premis a llibres històrics. El va guanyar l'any 1953. Jo penso que mèrits suficients com per ser el protagonista de la freqüència madurada d'avui.
Però Churchill tenia un hàbit.
Tenia un hàbit,
Jarque,
ui,
no...
i un mal hàbit.
Mal
Mercè,
hàbit,
que tu
sí.
Ens has confessat que de tant en tant caus en ocasions molt, molt concretes, però hi caus. I en aquesta segona pista escoltarem a la Sarita Montiel en una de les seves cançons més emblemàtiques, que fa referència a aquest mal hàbit, però que jo molt hàbilment he cobert amb un pip. A veure si sou hàbils i sabeu de què va.
Espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
Que maca és aquesta cançó.
Està molt bé.
Està
molt bé.
Espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
Clar, l'original no surt, eh? El pip de l'inici.
Perquè just és la paraula que busques.
Sí, 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 hem jugat. És que de veritat, hem fet aquí una virgueria amb el programa d'edició.
Per tots aquells oients que sàpiguin la resposta.
Doncs ja ens la poden enviar per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al mati@radioestel.cat. Avui iniciem ja, anem recol·lectant totes les respostes correctes per fer el sorteig de divendres. Lamento si patiu d'incertesa fins aquell dia, però tenim bones notícies perquè ara en parlarem.
Ara, d'aquí res, aquí al matí a Ràdio Cel fem teràpia de grup. Ja sabeu que cada 15 dies ens agrada doncs, reunir-nos amb, en aquest cas, la psicòloga Gómez Hinojosa, que ens parlarà justament d'això, de com podem doncs, gestionar i combatre la incertesa, una incertesa que de ben segur, mira, l'estàvem parlant amb els doctors, hem portat durant tota aquesta pandèmia, la incertesa també estava en boca de tothom, no? I la patíem en certa mesura. Per tant, a partir de la 1 aproximadament, aquí la incertesa al matí a Ràdio Cel, i després... Jo no sé si ets de sopars clandestins, tu, Marta.
Mira, he sentit que algú d'aquí de la redacció hi va anar i em faria gràcia. Doncs... Tot i que això és jugar també amb aquesta incertesa, de no saber on aniràs. I sí que és veritat que m'agrada reservar. Per anar de segur, clar, per assegurar-me el tant.
Aquí reserves, de fet ens posarà la lupa la Olga Vallejo al final del programa. Reserves, però el que no saps és a on aniràs. Saps que tindràs un sopar segur, assegurat, però...
Està bé.
No saps on soparàs i entres com en un joc misteriós, clandestí, nocturn.
Està bé. Però l'Olga aleshores ens desvetllarà de quin restaurant es tracta o ens explicarà una mica com funciona.
Això serà a la part final del programa. També tindrem avui a la Maria José Mendoza, amb majúscules, als àngels de les xarxes. Però abans, com dèiem, ens haurem de posar el dia amb les notícies. Encara no sabem si és closa o Giró closa, sempre acompanyades d'en Xavi Toscano. Va, que tornem d'aquí res, aquí al matí a Ràdio Cel. Fins ara, una abraçada.